Hola, bon dia. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 28 de novembre de 2023. Des de Ràdio Vilafranca, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Des de Canal 20 s'hi sumarà Raimon de Cara, des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez i des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo. I plegats farem aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès des d'ara i fins les 12. I aquests són els continguts i les veus d'aquest matí de dimarts. Començarem d'aquí uns minuts, després del sumari, saludant el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens portarà la previsió per aquests primers dies de la setmana. Divendres hi torna i ens parla del cap de setmana. I tot seguit, vinyetes amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà. Avui ens parla d'un còmic de referència. No hi ha ningú que no l'hagi llegit o no en tingui una a casa. Lucky Luke. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, el primer del dia. Quan passin 5 minuts de 9:15, començarem el tema de la setmana, dedicat avui a l'ús del mòbil entre els joves, que és font de debat, de crítica, d'anàlisi des de fa temps, però aquest curs s'ha incrementat, s'ha viralitzat amb el degoteig de centres educatius, prohibint-los o regulant-los, i amb aquest moviment de famílies nascut fa pocs mesos a Barcelona i que s'ha anat estenent, demanant prohibir l'ús del mòbil abans del 16. Així que avui donarem veu a diferents persones del Penedès que hi diran la seva. I hem intentat recollir totes les opinions a favor i en contra. Tindrem, per exemple, una especialista, una psicopedagoga, l'Esther Márquez. Parlarem amb dues mares amb fills de 14 anys, que en aquest cas estan a favor del mòbil a l'adolescència. I a partir de les 10:06, després del butlletí, reprenem aquest tema de la setmana. I tindrem un dels promotors d'aquest grup de Telegram que va arrencar a Barcelona i que s'ha anat estenent, que demana que els nens i nenes no tinguin mòbil fins al 16. És de Vilanova i té un parell de fills. I també tindrem tota una referència educativa, com és la pedagoga Carme Ortoll, que també ens donarà la seva opinió sobre l'ús del mòbil, en aquest cas, a les aules. A 10:15 tancarem aquest tema de la setmana justament amb la Carme Ortoll i ens plantarem el segon flaix de notícies aquests 5 minuts per saber què passa aquest dimarts als nostres municipis i continuarem. Continuarem reivindicant la lectura, perquè ens acompanyarà la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, i ens durà les càpsules d'il·lusió. Aquesta tria, aquesta selecció de llibres, avui al voltant de Palestina i els drets humans, i un repàs a l'agenda de la Biblioteca Vilafranquina per al mes de desembre. A les 11, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, ens portaran el català al carrer. Amb una mica de classe, seguim amb mots compostos i concurs, que no falti el concurs, i la possibilitat que truqueu i guanyeu un llibre. Avui és un llibre infantil de tapa dura de la sèrie de l'Òscar i el Rusca. El que regalem és El peixet vermell, de l'editorial Entre Dos. A 11:15, últim flaix informatiu. Acabarem de saber què passa o què pot passar al llarg del dia als nostres municipis. Pantalles amb Carles Gala i fake news, aquesta història que compartim, amb la qual també pots jugar des de casa i endevinar, com faig jo, si és certa o és falsa. Així seran aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en xarxa d'avui dimarts 28 de novembre.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Fa més fred, seguirem igual, ha de canviar. Les claus, les respostes, les té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui ens hem llevat amb un cel força serenat, tranquil, tot i que amb la presència del vent que ha començat a bufar, sobretot a partir de la matinada, i es deixarà notar fins al migdia, fins a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, tot i que les temperatures mínimes i màximes han pujat clarament, aquí al Penedès, sobretot a l'Alt Penedès, que és on es concentra aquest vent, des del Camp de Tarragona fins aquí, doncs aquestes temperatures han quedat una miqueta més frenades, o si més no aquesta sensació, a causa de la força del vent. Però a mesura que avanci el dia i aquest vent vagi encalmant, les temperatures, les màximes, pujaran de manera destacable, per tant tindrem un migdia francament suau i donarem pas ja a una jornada marcada pel sol, ja que avui, tot i que aquí no, perquè aquest vent ha escombrat les nuvolades, a la resta mantenim aquesta nuvolositat que és força abundant. De cara demà al matí tornarem a llevar-nos amb aquests núvols, que fins i tot seran relativament densos, amb algunes precipitacions entre les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès. Per tant, aquí no acabem de descartar que ens arribin a afectar, però ja sense aquest vent i unes temperatures que demà voldran baixar una miqueta, però tot i així es mantindran força suaus per l'època de l'any. I el que sí que podem dir, si fem un petit abans de la previsió, és que de cara als propers dies les temperatures es voldran mantenir una miqueta a ratlla i fins i tot baixar de manera considerable, i és que el divendres, que comencem el mes de desembre, el darrer mes de l'any, les temperatures voldran baixar clarament, tindrem un pont de la Puríssima, ja allarguem una miqueta la mirada amb valors per sota de la mitjana climàtica, amb fred, i és que sembla que el desembre es presenta amb força fred, però encara haurem d'estar a l'espera de les precipitacions, i és que els mapes encara ens ballen una mica, però tot fa apuntar que pels vols del pont de la Puríssima podríem tenir alguna petita borrasca que ens dugui precipitacions. Ara mateix això encara queda lluny, per tant, ho anirem confirmant en els propers dies. Això és tot.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ens endinsem ara en els personatges més destacats del món del còmic, tot anant a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen l'Eli Jiménez i l'escriptor i il·lustrador Òscar Cerdà, que avui està acompanyat de Lucky Luke. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, exacte, Lucky Luke és el nostre protagonista d'avui, és la proposta que ens fa l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, avui encantat també de parlar d'aquest personatge memorable.
Fa un mes parlàvem d'Astèrix i Obèlix, avui parlem de Lucky Luke. Això, el nivell continua molt alt.
Sí, home, estem parlant, com et deia, de personatges extraordinaris i, des de logo, sens dubte, Lucky Luke forma part dels còmics també un cop més de la meva infantesa, no? Sí, sí.
Al final, és un altre d'aquests còmics, d'aquests personatges icònics de la nostra història que han anat traspassant al pas del temps, que han arribat molt vius al nostre dia a dia.
Correcte.
I del qual, de Lucky Luke també es va fer una sèrie de dibuixos, se n'han fet pel·lis, ha saltat a la pantalla també.
Efectivament, sí, ha donat el salt a la gran pantalla. Algunes de les pel·lícules, malauradament, ja no les va poder veure en Morris perquè ens havia deixat, però és un personatge que continua viu i, sens dubte, d'actualitat, sí, sí.
Un personatge, el Lucky Luke, a mi m'encantava quan era petit, em feia... I els germans d'Alton.
Oh. Bueno, és que després en parlarem, sí. Bueno, podríem parlar-ne bastament, intentarem mínimament resumir el que ha estat la trajectòria també del seu gran autor, en Morris.
Som-hi.
Bueno, doncs el que us comentava és un personatge, un dels incunables, indispensables a l'ésser del còmic. Ja amb el dibuix de la contra, un pistoler d'esquena, amb el propi Lucky Luke disparant la seva ombra amb la llegenda, el pistoler que disparava més ràpida que la seva sombra, sabem, de fet, que estem davant de quelcom gran, a l'alçada, com deies tu, del reporter Tintín o dels gals Asterix Obelis, dels que recentment hem parlat amb aquest espai. El seu còmic, el seu dibuixant, perdó, el belga Morris, fascinat pels dibuixos de Disney, va sentir molt aviat la necessitat de dedicar-se a l'ofici de dibuixar. Professió que en aquells anys, recordem-ho, prebèl·lics, estava mal vista, curiosament. Era una professió que no tenia massa bon cartell. Als 20 anys entra a treballar a la CBA, uns estudis belgues on considera feliçment amb altres dibuixants, aleshores també joves, com André Franquin o el Pello, pare també dels coneguts Barrufets, entre d'altres. M'imagino que també en parlarem d'ell, d'en Pello. Quasi res. Des del 1944 va realitzar pel setmanari La Mustic moltes cobertes, il·lustracions i caricatures. Comparteix el talent d'Uderzo per aquesta disciplina, creieu-me, molt complicada. Una cosa és dibuixar ninots i l'altra cosa és captar els trets d'una persona amb un ninot, amb una caricatura. A l'any 46, després del parèntesi de la guerra, presenta el seu treball a la revista Espirú, descartant la Tintín, perquè estava molt condicionada per l'estil del mestre Hergé. Allà coneix a Gisé, un dels grans del setmanari i autor molt prolífic, més gran que ell d'edat. Morris, de fet, era un pseudònim adoptat per Maurice de Bever, nom real del dibuixant, que va començar a dibuixar el seu Cowboy Universal. És a dir, quan va començar a redibuixar, va adoptar aquest pseudònim de Morris. Amb només 23 anys, Morris dibuixa el seu primer àlbum de Lucky Luke, que portava per títol Arizona 1880. Sota la influència de Gisé, Morris dibuixa molts esbossos al natural i es converteix en un especialista en dibuixar cavalls al galop, una disciplina també complicadíssima. Al temps que en Franquin i Will, un altre exponent de l'escola franco-belga, van passar a casa de Gisé, els va ajudar molt en les seves carreres. De fet, seduïts per la iconografia nord-americana, com dèiem, Morris, amb el vistiplau del seu editor, emprèn un viatge pels Estats Units d'unes 3 setmanes de durada. Però Morris decideix instal·lar-s'hi per més temps i s'allarga la seva estada als USA 6 anys, concretament a Nova York. És allà on coneix Agostini, que ja l'hem conegut també com a guionista d'Astèrix, que sens dubte marca el principi d'una col·laboració impagable. Goscinny, amic de Harvey Kurman, editor de la revista satírica Mad Magazine, li dona el toc paròdic a Lucky Luke. És així com el primer àlbum dels dos talents, Ferrocarril a la paradera, veu la llum a l'any 1955. És a dir, Morris ja portava uns àlbums com a guionista i dibuixant, però és amb aquest inici de col·laboració amb en Goscinny on arrenca el millor de la seva producció. No va poder deixar l'ocasió de col·laborar amb un tipus amb tant de talent pel gag com en Goscinny. I, de fet, així va poder dedicar tot el seu temps a dibuixar, que era la seva autèntica vocació. Goscinny va escriure per a Morris un total de 38 àlbums, els millors de la sèrie, tal com va passar amb els escrits per Uderzo. Vull dir que era un tipus, està considerat el guionista millor de la història del còmic franco-belga, de la banda Désiné, que es diu. Molts d'aquests àlbums són considerats veritables obres mestres, com La carrera d'Oklahoma o Los rivales de Punching Wolf, per citar-ne d'alguns. El plantejament dels dos amics partia d'un tema o un fet real de la història dels Estats Units que s'havia de desenvolupar en 44 pàgines, un clàssic dels còmics de franco-belgues. Després d'una sinopsi on s'apuntaven els gags, Goscinny escrivia el guió com si fos pel cinema, definint en quadres i la concatenació de plans que no donarien lloc a gags inolvidables. Val a dir que Morris tenia opció de retocar aquest guió si li convenia, però vaja, normalment en Goscinny encertava. Hem de dir que llegint alguns de Lucky Luke m'ha estat impossible no trencar-me de riure literalment, cosa bastant insòlita quan llegim un còmic, que cal recordar no té els recursos dels que disposa el cinema, és a dir, riure però fins a llàgrima viva, eh? El pistoler Ali Prim està inspirat, de fet, en un heroi americà per excel·lència, l'actor nord-americà Gary Cooper. Encara que us he de confessar una cosa, jo pensava que el posat imperturbable i eràtic era més propi d'en Bob Mitchum, de Robert Mitchum, un altre astre cinematogràfic amb rostre, diguem-ne, una miqueta soso. Perquè sí que és veritat que a Lucky Luke li costa riure, eh? Traspua una certa soseria, no? Però... I, bueno, en tot cas, aquest característic serrell que aporta sí que és deudor del d'en Gary Cooper. Va ser una cosa que vaig averiguar a partir d'un llibre fantàstic, un estudi de Miquel Esteve sobre el personatge. Per cert, que en Gary Cooper havia fet unes passes tímides en el món del dibuix, fent acudits per la premsa nord-americana. Però va quedar clar que no estava massa dotat pel dibuix i, feliçment, després de fer d'especialista, era un gran ginet, es va dedicar a fer pel·lícules, però bueno, això és una altra història. Per a les històries, tant Costine com en Boris es van documentar molt. Al final d'alguns àlbums hi ha una pàgina amb un gravat antic que així ho certifica. En favor de la narrativa, la saga cau amb necessitat d'incorre episodis diversos de la història dels Estats Units que necessàriament envellirien el personatge. De fet, aquest problema, si es pot considerar problema, es planteja en moltes sèries, un cop més els meus amics gals, però li perdonem a Morris aquests anacronismes i ens quedem amb la riquesa narrativa de la cole, no? De la col·lecció de la sèrie. Mm-hmm. El dibuix de Morris, dibuixant dotadíssim, és molt clar i directe. Evita detalls innecessaris i resol les vinyetes de manera que el lector segueixi perfectament la trama i no s'enfarfegui en desxifrar una vinyeta molt carregada de personatges. Si, per exemple, en una escena es declara un incendi, Morris la tenyés absolutament de vermell. Això no vol dir que no controli l'enquadre i la composició. Segur que Morris era un gran cinèfil i això explica el seu domini de les panoràmiques i del muntatge cinematogràfic. Sembla talment com si estiguessis veient un llargmetratge, bueno, amb vinyetes, no? Que en definitiva ja n'havien parlat a la primera, al primer vinyetes, estan molt, es donen molt de la mà, cinema i còmic. Pel que fa a l'univers de la sèrie, aquesta conté una galeria de personatges inolvidables. Tant és així que el pistoler cedeix el protagonisme a diverses cobertes, a, per exemple, els germans Dalton.
Parlàvem abans, sí.
Que et fascinen i, bueno, sí. I que, de fet, són protagonistes de les cobertes i no surt per res en Lucky Luke, a diverses, a diverses cobertes. I el Jolly Jumper, el cavall parlant del Lucky Luke, també és una font inagotable de gags. Marca Agostini completament. Sí, perquè, de fet, no queda molt clar si Lucky Luke estableix un diàleg amb ell, però el cavall parla manifestament, sí. I és divertidíssim. En algun moment abans de la seva mort, l'autor va plantejar-se la continuïtat de la sèrie. A la fi va decidir que si les aventures funcionaven, per què deixar de publicar-la? A partir de la llegenda de l'Oest, últim àlbum dibuixat per en Morris i després de la desaparició de l'artista, la sèrie segueix publicant per dibuixants de gran talent i diversos guionistes, que francament no han arribat a l'alçada d'aquell tàndem formidable que formaren Morris i Costini. De fet, un dels primers dibuixants a seguir l'estela de Morris va ser Didier Conrad, que avui és el dibuixant d'Astèrix. O sigui, imagina't els diversos estils que conreava aquest dibuixant, perquè ja et dic, si tu poses un al costat de l'altre, no tenen res a veure. El cas de Morris és únic, eh? No ha tingut imitadors després. Més enllà d'aquests que han contribuït a que la sèrie continuï viva, no? Mm-hmm. Morris va dibuixar més de 60 àlbums, una bestiesa, de Lucky Luke, o una autèntica proesa, no?, si em permets, i, de fet, si voleu riure i gaudir i conèixer part de la història dels Estats Units, no ho dubteu, llegiu les aventures del Lucky Luke, perquè la documentació és rigorosíssima. Deia Agostini que Morris, després de fer un àlbum, podia reconstruir, doncs, una ciutat, o un fet històric amb una precisió quirúrgica, no? Vull dir que... I després hi ha un llibre molt recomanat que sobretot parla de Morris, que no sé si ho he comentat, però es va dedicar purament només a Lucky Luke, a diferència dels dibuixants que han publicat diversos personatges, com el cas de Franken, no? Uh-huh. El Morris, a part de la seva primera etapa inicial com a caricaturista i dibuixant de premsa, va dedicar tota la seva vida a aquest personatge, o sigui, el va abduir absolutament, i d'aquí que fos un tipus tan prolífic, no? Pensa que va haver un moment que possiblement feia una planxa de dibuix diària, o sigui, que tenia una agilitat i un traç que li permetia aquesta síntesi que dèiem, i no enredar-se amb un dibuix que es fes carregós per al lector.
Sí, no, al final, abans de agafo el fil perquè abans deies una cosa molt interessant, que és que quan agafes un còmic de Lucky Luke, rius molt, no necessites més.
Sí. De fet, tots aquests, com us deia Agostini, tenia una capacitat pel gag formidable i a cada una de les seves col·laboracions amb els autors el notaves al segell. Home, el notes si ets un lector de còmic àvid com jo, eh? Si agafes un primer àlbum, no. però és molt difícil, certament, arribar a al cim que va propiciar Agostini amb els seus gags. És així.
A mi m'agrada molt aquesta diferenciació que hi ha a Lucky Luke, no?, del caràcter dels personatges. Perquè abans ho deies, no?, Lucky Luke és com molt sèrio. De vegades allò que dius, bueno...
Sí, sí, sí.
Però després té la contra del cavall, del rentemplant, també, que no ho hem dit, però té també aquest toc que és molt divertit.
Molt divertit, i de fet és una creació que sorgeix avançada a la sèrie. Ah, per cert, un detall divertit també. El personatge també va patir una miqueta la censura dels temps i va passar del seu pitillo sí. Sempitern a, per qüestions de la temàtica de fum, a portar una mena de branqueta.
Sí.
O sigui, això també és una de les curiositats, però vaja, el seu posat imperturbable era el mateix. De fet, hi ha una de les vinyetes que està liant-se un pitillo i li cau una miqueta de la picadura, diguéssim, no? Però continua ell imperturbable, sí, sí.
Va bé que ho comentis, perquè tant llegir-lo, inclús tant veure la sèrie, les pel·lícules... I mai me n'havia adonat. Mai havia caigut en per què hi ha aquest canvi.
Sí, bueno, de fet, els editors als anys 50 i tot també van haver-hi uns elements de censura. Per exemple, en un dels episodis, el Billy el Niño tenia la pistola apuntant a la boca. Pues tot això es va treure. És a dir que, com tot, Tintín també s'ha viscut més, per descomptat, a ajustos de diàlegs i de representacions d'escenes perquè es consideraven inoportunes, o les bailarines del saló, vull dir, hagués sigut més gamberro, una miqueta el que va passar, si em permets, extrapolant-ho al cinema, los hermanos Marx. Avui haguessin sigut absolutament, bueno, eren molt àcids, no? Però en aquella època van tenir que contenir-se.
Al final és la màgia, ho dèiem l'altre dia, no? Que sí. És la màgia, envelleix bé.
Sí, sí, és que de fet hasta tu mires un àlbum, sobretot aquesta escuderia de dibuixants, tenen un traç tan modern que ningú diria que molts d'ells han començat als anys 30, és curiós, eh? Als anys 30 o 50. Tu mires, per exemple, Franquin, del que en parlarem també, de les seves creacions, Espiró i Fantasio, i tenen un traç tan dinàmic que si no fos per la vestimenta dels personatges, els cotxes, els Citroëns, les viles... pensaries que estàs veient un còmic dibuixat avui. I això, d'alguna forma, els fa més eterns, en cert modo, no? En canvi, per exemple, un Opisso català, veus que té aquella pàtina dels anys 20-30. És un dibuixant excepcional, però el veus que ara és un estil que no es porta. Però aquesta escola, per mi, tan preuada, la franco-belga, és eterna, diguéssim, sí, sí.
Per acomiadar-nos, Òscar, et deixo el micròfon res, uns minutets o uns segons o el que vulguis. Convida la gent a que llegeixi. Ara que ja ens apropem a les festes de Nadal, que jo crec que és un gran moment per regalar llibres, per regalar còmics i per llegir-los. I ara que tenim una miqueta de temps...
Sí. Pues no, el que deia la Eli, us recomano la lectura, perquè no, de Lucky Luke i en general de còmic, perquè a més té un avantatge el còmic. Un àlbum de 40 i pico de pàgines no es fa feixuc. És una lectura que si l'enganxes en una hora el tens. Més enllà de que et paris a mirar els detalls il·lustratius, si t'agraden sí el dibuix. Però des del punt de vista narratiu, la lectura de còmic i per què no de literatura infantil, juvenil i universal, aquests dies, caram, no hi ha excusa. Una miqueta més de temps, entre torró i torró tenen temps de llegir i per què no fer-ho amb una col·lecció tan magnífica com la de Lucky Luke. Vull dir que aquí queda el meu consell d'aquest espai tan divertit.
Doncs aprofitem ara que ja tenim a la cantonada de les festes de Nadal per dedicar una estoneta a llegir.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Òscar, un mes més per estar amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Avui, dedicant aquest espai a un referent, un icònic incansable com és el Lucky Luke. I res, ens retrobem el mes vinent, que vagi molt i molt bé.
Pues vinga, una abraçada a tothom. Moltes gràcies. El seu revolver corre més que llamp, tant com el Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke.
Bang, bang, Lucky Luke. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat inicia la licitació per garantir oficines bancàries en 15 municipis de l'Alt Penedès. El Departament d'Economia i Hisenda ha donat el tret de sortida al projecte per dotar d'oficines mòbils als 503 municipis de tot Catalunya que actualment no tenen sucursal bancària, en els quals viuen més de 300.000 persones. Aquest dilluns s'ha publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la licitació d'aquest servei innovador. El concurs s'inicia després que la Generalitat hagi realitzat una consulta prèvia al mercat per conèixer els punts de vista de les entitats de crèdit i avaluar la capacitat d'aquestes empreses per oferir les prestacions que requereix el contracte. En el cas de l'Alt Penedès, són 15 els municipis que es beneficiaran d'aquesta licitació. Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Font-rubí, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Pacs, Pontons, Puigdalba, Sant Cugat, Ses Garrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès. L'Oficina Comarcal de Consum gestiona les reclamacions dels usuaris del bus Vilafranca-Barcelona. Des del mes de setembre, l'Oficina Comarcal de Consum està atenent i gestionant queixes i denúncies de les persones usuàries del servei de transport d'autobús de Vilafranca a Barcelona. Les queixes i denúncies fan referència als freqüents endarreriments i anul·lacions de servei i a l'escassedat d'oferta en les hores punta, especialment de 6 a 8 del matí. L'Oficina Comarcal de Consum ha traslladat aquestes queixes i denúncies a la Direcció General de Transports de la Generalitat i ha compartit la problemàtica amb l'Agència Catalana del Consum. Des de l'Oficina Comarcal de Consum s'informa que les persones usuàries poden reclamar a l'empresa concessionària la devolució de l'import del bitllet per manca o retard en la prestació del servei. En cas de no rebre resposta, poden presentar una reclamació al Consell Comarcal per intentar solucionar el conflicte a través de la mediació en consum o mitjançant la Junta Arbitral de Transport de Catalunya. Premis Ondas i Zoom pel veí d'Olèrdola, Carles Comajuncoses. Com a membre de l'equip del documental Unzué, l'últim equip del Juancar, Carles Comajuncoses, veí d'Olèrdola, rebia dijous el Premi Ondas, el millor documental, i aquest dissabte el Premi Zoom Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, el millor format d'esports. Comajuncoses és un expert operador de càmera i muntador de TV3 que ha participat en documentals produïts durant els darrers anys pel Departament d'Esports de la cadena. En una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola confessava que encara necessita temps per assimilar l'obtenció d'aquests premis i valorava que suposen un reconeixement per la feina ben feta i sobretot destacava que també comporten una ajuda per donar visibilitat a l'ELA. Realitzat per un equip format per Xavi Torres, Santi Padró, Jesús Muñoz, Marta Colàs i el propi Carles Comajuncoses, el documental ressegueix la vida quotidiana de Juan Carlos Unzué, exposant les dificultats que viuen les persones que, com ell, pateixen esclerosi lateral amiotròfica. L'Arbós presenta Reincidentes, De Gachises i CSGA Live en concert el dissabte 2 de desembre. L'Ajuntament de l'Arbós ha presentat la nit de rock amb Reincidentes, De Gachises i CSGA Live el proper dissabte 2 de desembre a partir de les 10 de la nit. El concert es farà a la Sala Polivalent situada al carrer Nord sense número. En acabar el concert, la festa continuarà amb els DJs La Dupla Galàctica, una nit de rock memorable amb tribut per part de CSGA Live, el mític grup de rock dur Siniestro Total. L'entrada serà gratuïta per a tothom i l'aforament serà limitat. A més, hi haurà servei de bar a preus populars. Aquest concert és organitzat per l'Ajuntament de l'Arbós.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'ús del mòbil entre els joves és font de debat des de fa temps, però aquest curs, amb el degoteig de centres educatius prohibint-lo o regulant-lo, i amb un moviment de famílies creat a Barcelona fa poc demanant prohibir-ne l'ús abans del 16, aquest debat és més viu que mai. És per això que avui, al tema de la setmana, us volem apropar algunes opinions des del Penedès. No hi són totes, però hem intentat dur-vos algunes, a favor i en contra. Comencem a la capital del Cava, on ens espera la primera convidada, en aquest cas, una especialista.
Efectivament, aquesta primera veu per parlar d'educació i mòbils i tot aquest debat que s'ha generat en els darrers mesos, la tenim ja aquí, Esther Márquez, psicopedagoga de Guia i Educa i directora del centre a Igualada. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies. I vosaltres?
Molt bé, també. Avui obrim aquest meló, gran meló, sobre educació i mòbils, perquè al final és una cosa que segurament tots els nostres oients tenen una opinió. Avui nosaltres n'anirem apropant a algunes. Sí que és veritat que ara ho dèiem, és un debat de segurament fa molt de temps, no només del mòbil, sinó de les pantalles en general, però sí que és cert que en el darrer curs, des del mes de setembre que van començar les classes, aquest debat ha anat creixent, s'ha anat fent més i més gran.
Sí, hi ha una preocupació molt gran per part de molts col·lectius, tant pares, mestres, pediatres, metges, psiquiatres, bueno, tothom, les comunitats estan bastant amoïnades per tot aquest tema, no?, de les pantalles i dels, més que res, del que els hi arriba als nens, de com utilitzar els mòbils, no?, i, bueno, i els dispositius.
Tot això en ple segle XXI, en un moment en el que absolutament tots nosaltres tenim mòbils i els utilitzem moltíssim, sobre aquest debat, si es pot tenir mòbil al centre o no, si es pot fer ús o no al centre, i paral·lelament també quina és l'edat idònia pel que els joves tinguin mòbil.
Clar, això nosaltres hem investigat una miqueta i el que hem començat és perquè això ve de la infància, no? A veure, clar, a nivell de pares, no? Diem, a veure, perquè creiem que els nens, els infants necessiten les pantalles per entretenir-se, no? Hauríem de veure-ho des del començament, perquè això no és d'avui per demà, això és un hàbit que s'ha incorporat a les nostres vides i que ho hem estat visquem com una dintre de la normalitat, no? La normalitat que és que el meu filla de 7, 8, 9 anys tingui el seu primer mòbil per veure les, doncs, dibuixos o poder tenir un mòbil, perquè a nivell social és el que pues, s'ha incorporat, no? I nosaltres hem vist raons per les que els pares creiem que necessiten les pantalles per entretenir-se. Per exemple, al final, el mòbil és una eina d'entreteniment fàcil i immediata. Què vol dir això? Que és un dispositiu senzill que tenim a la mà i li donem al nen, a la nena, perquè explori aplicacions, veure vídeos, i això pot semblar una opció còmoda per als pares o cuidadors, però perquè ens descarrega de feina, no? Però realment és així? Que ens descarrega de feina o després ens portarà més, no?
Després ens portarà els problemes de no regulació del que estan veient els nostres fills en el mòbil.
Clar, sí, sí. Bueno, i també veiem que hi ha una càrrega publicitària, no? Hi ha moltes empreses de mitjans i joguines que estan orientades cap a la utilització de pantalles, comercialitzant aplicacions, jocs, contingut multimèdia. I nosaltres al final creiem que per aquí també és una entrada de poder... que creiem que per aquí també aprendran, no? I que serà més fàcil i millor, que li estàs facilitant la vida si li deixes. Perquè, mira, una forma divertida d'aprendre, doncs a partir d'un joc educatiu o d'una sèrie... Clar, al final això s'ha de regular. Quant temps, quin tipus de joc, quantes vegades al dia, perquè és un joc, està jugant, però però quin tipus de joc és, no? Com, per què vol jugar tant en aquell lloc, ens haurem de preguntar, no? Què li està provocant que tingui tantes ganes de jugar? Perquè al final està tot estudiat i vulguis que no, són empreses, mm-hmm. Allò és un... com diguem? És un joc i s'ha de vendre i ha de ser rentable. Llavors, mm-hmm. Hi ha un estudi que diu que hi ha psicòlegs, neuròlegs, que han descobert que els jocs estan creats per crear addicció.
Oh.
Per crear addicció.
I en quin moment els joves estan preparats, enmig de tot aquest debat sobre l'edat, no? En quin moment estem preparats per tenir un mòbil? No sé si hi ha una edat que diguis, ara sí. Mm.
Jo crec que quan més ho allarguem, millor. Hem d'esperar que la maduresa del cervell estigui preparada perquè ja no afecti tant, no?
Mm-hmm.
Clar, si tenim, per exemple, l'Acadèmia Americana de Pediatria desaconsella l'ús de pantalles fins a nens de 2 anys. Totalment, zero. Mm-hmm. L'Associació Espanyola de Pediatria també recomana que zero pantalles, ni tant tablets com mòbils, fins als 2 anys. Dels 3 als 5 anys, 1 hora diària màxima. A partir dels 5 anys, màxim 2 hores. Per què? Perquè creuen que l'important amb la infantesa és... la infantesa fins que arriba a l'adolescència, no? Aquest temps, el nen ha d'interaccionar socialment, ha de créixer a nivell maduratiu, ha de madurar, el seu cervell ha de madurar. I com es madura? Com madura un cervell sa? Amb la interacció social, jugant al carrer, embrutant-se, parlant amb els seus pares, jugant amb els seus pares, que hi hagi més interacció familiar, més contacte físic. Diu que la importància de la creació del vincle amb el cuidador és a través de diferents estímuls, però sobretot el tacte, que és el primer sentit que desenvolupem i l'últim que desapareix. Hi ha un estudi que diu que l'últim que desapareix, quan tu estàs morint-te i ja no sents ni veus, ni només mm-hmm. sents el tacte de l'altra persona. I és molt important el contacte amb els nostres fills, tant nadons, nens de 3, 5, 10, 15, el tacte no s'ha de perdre mai, no? Clar, em preguntes, quina és l'edat idònia per donar un mòbil a un nen, nena, adolescent? Jo crec que quan més estirem, més maduresa tingui el cervell, més capaç serà de que el que rep estigui preparat per rebre allò, aquella informació que li arriba, i dos, pugui dir, escolta, m'estic avorrint, me'n vaig amb una altra cosa perquè tinc mm-hmm. altres coses a fer, que no siguis només mirar el mòbil. No?
Mm-hmm. El problema de tot això, Esther, de vegades és que aquesta realitat sovint xoca amb una altra realitat, que és l'entorn, no? L'entorn als amics, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí.
De vegades, si tots els amics tenen mòbil, tu pots tenir mòbil perquè si no estàs totalment exclòs, no?
Uh-huh.
I aquest també és un altre debat que es crea als centres educatius sobre aquesta prohibició o no de portar el mòbil o de... Alguns centres directament no es pot portar, alguns es pot portar, no es pot fer servir. El debat també està servit aquí.
Sí, sí. Hi ha molt... Clar, perquè com a persona o com a família, cadascú té els seus valors, les seves normes, i tu a casa pots pensar, no, el meu fifi ja no tindrà mòbil fins als 14, però la casa al costat és als 8-9, no?
Mm-hmm.
Com es pot regular això? Doncs amb coherència, no ho sé, al final. Escoltant els que saben, les persones que són els psiquiatres que ens estan dient hi ha una afectació que està afectant realment els nostres fills. Tenim, per exemple, a nivell de desenvolupament cognitiu, els cervells dels nens estan en ple desenvolupament durant els primers anys de vida. Si no hi ha una correcta interacció, que és el que dèiem, amb l'entorn físic... El cervell no es desenvolupa a nivell òptim. Tot sempre en mesura, jo sempre ho dic, sempre en mesura. No és que prohibim, però si volem que el nostre... Vull dir, si li deixem el mòbil o la tablet perquè vegi una pel·lícula, una sèrie, o vegi vídeos, hem d'estar allà amb ells. hem d'estar. Què estem? Mitja hora, els dos, veient allò. Què és allò? Ai, mira, mama, no sé què, o papa, no? Mira què he vist. Home, això no és real, això és mentida. Bueno, això ben bé explicar què estan veient, perquè ells tot el que veuen s'ho creuen. Me'n recordo una vegada que estava veient la tele, en una plataforma, uns dibuixos que estava veient la meva neboda, que té 4 anys. Sortien uns dibuixos molt grans, amb els ulls molt grans, i anaven molt ràpid i les llums eren molt fortes, no? Jo vaig agafar un mareig, que dic, què és això? Quina velocitat? Clar, al final, aquesta velocitat que arriba al cervell i no poden processar tant tot allò que els hi arriba, tots els inputs, la llum, el so, els colors, arriba un punt que el cervell es bloqueja. Creiem que el nen està relaxat veient allò, però no és real. Està preparant el cervell. Quan tu poses dius, va, li deixaré el mòbil perquè així estaré tranquil, i ell també. No és real que estigui tranquil. S'està preparant, saps allò com un cotxe? Rum, 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 rum. Bueno, va agafant carrera. Bum, 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 s'està escalfant. Quan tu li treus el mòbil, és com un Ferrari que...
Fium, que surt.
Surt volant. Perquè té una... El seu cervell està tan col·lapsat d'inputs que tenim l'efecte contrari. No tenim nens tranquils. Tenim nens amb realment problemes d'autocontrol, de frustració, de problemes d'aprenentatge, problemes de comunicació, un munt de nens que necessiten logopeda perquè no parlen bé, no saben expressar-se. Hi ha molts problemes, molts, de veritat, que és increïble. Mm-hmm.
Importància, com bé deies, d'aquest control, d'aquest acompanyament mentre es fan servir el telèfon mòbil, segurament si ho fem des de petits, quan són adolescents, aquest pas no és tan difícil, perquè aquesta és una altra. Estan en un moment en el que no saben que una mica per on han de tirar, què està bé o què no està bé. Han deixat de ser nens, estan fent aquest procés, no són adults encara, ni molt menys.
Ni molt menys.
I de vegades costa aquesta supervisió, però des de casa també és... s'ha de fer.
Jo sempre dic que els pares som al final els seus referents. Bueno, que nosaltres el que fem, ells ho copien, no? I nosaltres hem de
saber... De ser mirall.
Exacte, som el mirall. Si nosaltres volem regular el mòbil, l'ús, nosaltres ens hem de regular, perquè és el que veuen. I nosaltres hem de fer un esforç, com a adults, a dir, doncs mira, a la nit, quan estigui amb ell, amb la tele, o veiem una... Intentaré veure una tele o una sèrie amb ell, no? Parlo d'un adolescent, per exemple, que és molt més difícil connectar o vincular més quan tenen un mòbil. Va, anem a veure una sèrie, què t'interessa? El veiem junts? Mòbils fora. Estem sopant? Mòbils fora. A dormir? Mòbils fora. Són espais on no hi ha d'haver mòbils, crec jo, per una bona... Perquè al final és higiene mental. Hi ha un estudi que diu que el somni s'està veient molt afectat per l'ús de mòbils fins a final del dia, no? Tu l'últim que fas abans d'anar a dormir és veure el mòbil. Veus un... Mira, doncs veig un reel d'una que m'agrada o un vídeo o... Això estimula el cervell a fer... Perquè hi ha una llum que és de... no sé, és de color blava, la llum, que emet unes radiacions, que això interfereix en la producció de melatonina. És una hormona clau per a la regular el somni. Si tu afectes aquella hormona, tu no dors bé. I això s'ha de regular. Si com un adolescent no té aquesta capacitat de dir no, deixo el mòbil allà i no el toco, perquè a vegades s'aixequen a la nit i, bueno, miren, i... doncs és millor fora de les habitacions... Els pares també, mira, hi ha una caixa, posem aquí, no ho sé, són eines. Nosaltres quan treballem amb pares, que em diuen, no, és que ara li dic en el mòbil no, i em diuen, no, i tu què, no? Tu l'has utilitzat fins ara, i tu sempre estaves a la taula amb el mòbil, i ara em dius a mi que no, per què no? Clar, és que hem de ser conseqüents, si nosaltres ho hem fet tota la vida, i ara li diem, no, tu ara no. Ah, ara no, per què? Perquè ara em toca a mi, i jo ho vull fer també. Clar, ens copien. Llavors, les regles que volem posar quan siguin adolescents, les hem de començar a treballar quan són petits. Igual que tot el que fem, no? Rentar-se les dents, que es vesteixin correctament, facin tasques, tot això És de petits. De grans ja, el que s'ha fet ja s'ha fet. I després és més difícil.
Amandar aquests errors quan ja tenen una edat, a més una edat adolescent en la que normalment de per si es porta la contrària.
Clar, doncs... que tu no saps res, que jo sé tot. Clar, ho han d'assumir ja des de que són petits, com una norma, no? No, la norma de casa és quina és aquesta, que la intentaran saltar, però saben què és? És aquella.
Unes bases i tant. Esther, ho deixem aquí. Un plaer compartir aquesta conversa amb tu sobre mòbils i educació. Segurament podríem estar parlant aquí moltíssim. Perquè
tenia
és un
molt
tema,
preparat, però veig que...
És un tema molt obert. I moltíssimes gràcies. I res, a veure si ens retrobem un altre dia i repesquem aquesta conversa. Que vagi molt i molt bé.
A vosaltres, gràcies.
I després de l'especialista, ara us proposem escoltar pares i mares que estan a favor dels mòbils. Anem a escoltar aquestes entrevistes que ha fet la nostra companya Lourdes Meroño de Domenys Ràdio.
Bé, molt s'està parlant del que serien la tinença de mòbils amb menors de 16 anys. Tenim una mare, en aquest cas, amb un adolescent. De quina edat?
14 anys.
Des de quan fa que té mòbil?
Des de que va sortir de la primària i va tenir que anar a l'institut.
Per quin motiu està a favor dels mòbils?
Amb control, per saber on és el nen i per tenir-lo controlat.
I no hi hauria altres mecanismes?
No, perquè el nen va sol a l'institut, surt de casa i jo treballo, no sé si no sé on està i entro amb el mòbil, tinc controlat. I si necessita alguna cosa, ell em truca, o jo, si necessito alguna cosa, el truco.
Té control parental?
Sí, sí, sí.
I quines aplicacions pot tenir o no pot tenir?
Les aplicacions que té és el WhatsApp i aplicacions que té a l'institut, que és el Kahoot, el Classroom, i ja està, les llamades, i prou.
Mòbil a les aules, sí o no?
No, a les aules no. A la motxilla.
Tancat, sense que puguin accedir-hi fins que surti de classe.
Claro, sí, sí.
Estem amb una altra mare que en aquest cas també té un fill adolescent. De quina edat?
14.
Des de fa quan que porta mòbil?
Des de 12, des de que empezó el instituto.
Per què quan va començar a l'institut?
Primero porque tenía que ir caminando y volver caminando y vivimos bastante lejos. Y segundo porque en las aulas trabajaban con móviles porque no tenían portátiles.
¿Móvil sí o no a las aulas?
Bueno, a ver, en principio, primero y segundo de la ESO les obligaban, entre comillas, tener el móvil para trabajar. Pero ahora, por ejemplo, ellos no lo sacan el móvil porque tienen el portátil, con lo cual... Yo por mí, creo que no, que en las aulas no deberían de tenerlo. Es solamente antes de llegar al instituto y al salir del instituto.
¿Te control parental al móvil?
Sí, por supuesto. Y además las horas cortadas para poder utilizar el móvil y todo.
¿Quiénes aplicaciones tiene el móvil?
Bueno, él tiene aplicaciones que puede tener hasta los 16 en el control parental.
S'està parlant molt del tema de pederàstia, de pornografia, de si són prou madurs amb 14 anys per tenir-ne mòbil.
Però, de totes maneres, jo crec que, aunque no tengan el mòbil, tienen un ordenador en casa. Si no entran por el mòbil, entrarán por el ordenador. Si quieren buscar algo, lo encontrarán.
Clar, però em refereixo al fet de que sí, si volen trobar-ho, ho trobaran. Està clar, però ara mateix la tecnologia pot anar en detriment dels adolescents?
Sí.
¿Y por qué te móvil?
Para controlarlo, para estar en contacto con él. Claro, los padres trabajamos hasta las tantas de la tarde. Tenemos que estar en contacto con ellos. Hoy en día no hay ni teléfono fijo en casa.
Es decir, la sociedad obliga.
Exacto.
De alguna manera. Sobre aquest moviment que s'està creant a través de Telegram, ¿qué opinas?
Bueno, que los movimientos están muy bien, pero siempre vamos en cola de todo lo que hace Europa, pero en los institutos de Europa todos tienen portátiles, con lo cual no nos podemos comparar.
¿Hauria de ser més dur? des dels governants, en aquest
sí,
cas?
Sí, sí, por supuesto. Porque en el primero de ESO te dan la funda del portátil y en tercero te dan el portátil.
És a dir, que potser hauríem de començar
exacto.
Per les escoles a posar-hi una mica de seny en sí. aquest aspecte, no?
De todas maneras, los portátiles que les han entregado este año no están capados, o sea, pueden entrar en cualquier sitio por el portátil.
És a dir, que una cosa és l'educació a casa i una altra cosa és que a sobre els hi deixen oberts totalment, poden accedir des de qualsevol lloc
exacto,
o més a les aules.
Porque no, porque además el portátil lo llevan encima, o sea, lo traen a casa, no es que lo dejen en el instituto.
I no està capat.
No.
Avui el tema de la setmana, els protagonistes són els mòbils i la gent jove, i amb Lady Gaga i Beyoncé cantant Telephone, tancarem aquesta primera hora. A les 10:06 seguim amb més veus i més convidats.